9:04, comença la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, la Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Molt bon dia a tothom, benvinguts. Les 9:05 d'aquest programa número 48 de la Gran Vida en aquest 15 de febrer de l'any 2026, que no vol dir que siguem a la meitat de mes, perquè aquest mes o mes té 28 dies, per tant, en dues setmanes l'hem finiquitat. Juan Mimas, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Molt bon dia a tots els oients que vos incorporau, que aneu en el cotxe, que estàu a casa vostra i que ara mateix heu sintonitzat aquest programa, com bé deia, ja número 48, amb en Luis Menéndez, el control tècnic.
Muy bien. Tenim molt de coses avui per contar-vos. 3 hores de directe, que comencen ara i fins a les 12:05 de migdia. Parlarem de... Bueno, parlarem recordant el que ara mateix i que vam de sentir del nostre company en Galindo de Informatius. Avui dia de rues, ahir també dia de rues, de carnaval, de carnestoltes, com ho vulgui dir. Avui Palma, Sencelles, ahir dia Falanits, Campos, amb una paraula, cap de setmana de rues.
Així és, i cap de setmana de rues, i és el que toca, és un cap de setmana que s'ha ajuntat una mica...
En el dia dels amores...
Correcte. Hi ha qualcú que s'ha enamorat disfressat ja directament, ja ha ajuntat una cosa en l'altra.
Alerta.
Exacte.
Avui vespre, el cas està, i vetres televisió.
Sí, nosaltres hi feim la promo.
Exacte.
I donau alerta avui també, vosaltres, amb els carrers que s'atearan, i o sigui que si vos heu de moure, penseu que els carrers de...
L'únic que no hem d'anar alerta, aquest diumenge, a la fi, després de molt de temps, ens en som al temps. Només donen...
Estable.
Només donen vent a la mà a Menorca. Però... El company de Menorca, elèctrica, sí. Onades de fins a 12 metres, però sí. sol i bon temps. A la fi.
Si aixecam el cap, veiem un bon sol i...
I el cel blau.
El cel blau, que fa dies que no el veiem.
Ahir
va bastones, però avui ja pareix que sí, que està la cosa molt millor.
Anem a reunir que tindrem avui en el nostre programa. En aquesta primera hora parlarem de cibersalut i de la factura
de llum, sí.
De la recepta electrònica.
Sí, perquè els ciutadans de Balears podran consultar la seva medicació directament des del mòbil, que això és un avantatge, una cosa molt positiva i molt més còmoda que la que teníem fins ara, trob jo, i la veritat que serà més fàcil.
Més també, coses.
També parlarem amb els taxis.
Amb els taxis no.
Representant dels taxis, president dels taxistes de Mallorca, amb en Biel Moragues, perquè estan preocupats que passarà a partir d'ara, perquè arriba un moment decisiu amb el final de la moratòria de les BTC, parlant d'Uber i tot això, i una regulació que pot canviar el sector. Què passarà a partir d'ara, no?
I llavors ens anirem al carrer, en la veu del carrer, que avui demanarem als nostres ciutadans i ciutadanes de carrer, de peu de carrer, sobre la sanitat pública o privada. Què n'opinen?
Sí, teniu assegurança privada, o vosaltres vos estimeu més la sanitat pública. I en Julio Bastida, que mos durà successos tribunals, cosetes que han passat aquestes setmanes.
La segona hora, a partir de les 10:05, anem a fer una passejada per Mallorca amb en Raül Valls. Cada setmana una història diferent i aquesta setmana...
Rua i ensaïmada de carnaval.
A on?
Anirà al Cudi, en el port del Cudi, mos ho contarà des d'allà.
Més coses. En Rafael Gelabert, director insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca, mos donarà una bona notícia a partir de les 10:20, i és que a la fi comencen les obres a Sant Llorenç, en el torrent de Sant Llorenç.
7 anys després de la torrentada, a la fi pareix que s'ha posat una data per començar a reconstruir de bon de veres una bona part de Sant Llorenç.
Més o manco de la 10:20 parlarem de cuina, on anem a fer de l'espai de la resposta del plat, avui, perquè tothom té dret a tenir cuina aquí a IB3 Ràdio de la seva manera, cuina vegana.
Si vàrem parlar la setmana passada amb un restaurant de carn, especialista en carn, avui ho fem, parlarem de cuina, tot el contrari, vegana.
Llavors tindrem el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, en Carles Recasens, que ens parlarà de...
Mos parlarà de les asseguradores, per això fèiem aquesta pregunta en el carrer, si vosaltres teniu assegurança mèdica, perquè mos parlarà de l'atenció als pacients, i això té a veure amb una mica la inversió que hi ha en, damunt els metges i tot el que mos poden oferir a nosaltres a l'hora de donar-mos servei.
I de les 11 fins a la... De les 11 i 5, fins a les 12 menys 5, avui en el nostre Entre tu i jo, la líder, la portaveu de Vox, les Illes Balears, na Manuela Canyades, estaran tot nosaltres, la coneixeran d'una manera un poc més particular, un poc més personal, en aquesta entrevista Entre tu i jo de avui, dia 15 de febrer de l'any 2026. Tenim un número de telèfon, un número de WhatsApp, perquè si mos voleu escriure, si mos voleu contar, si mos voleu enviar un àudio, si mos voleu dir el que vulgueu, mos ho podeu fer. Aquest és el nostre número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
9 minuts, recordem el número de WhatsApp, que fa un boli paper i apuntau, venga.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I si mos voleu telefonar en directe per dir-nos lo guapos que som, a lo lletjos que som, a lo bé que ho feim, a lo malament que ho feim, 973-9900, és el telèfon més conegut del món.
Així és, no sabia si havia, si esperaves que sonàs 971-13-9900.
No, 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 t'ha mirat tu de guapo que ets.
I... Oh, quin de mono. Començam.
Començam, vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
A partir de dia 21 i 22 de febrer hi haurà un canvi important en el sistema sanitari de les Illes. L'IBE Salut passa de l'antic sistema de recepta electrònica RELE al nou SIGMA, el sistema integral de gestió medicació ambulatòria.
I què vol dir això? Idò que podran consultar la nostra medicació des del mòbil, que els metges tindran una visió única i actualitzada dels tractaments i, sobretot, Miquel Àngel, que es millorarà la seguretat i la coordinació entre hospitals, centres de salut i residències.
Per parlar tenim entorn nosaltres en Miquel Àngel Benito, el subdirector de Transformació, Innovació i Salut Digital de l'IBE Salut. Miquel Àngel, tocayo, bon dia.
Hola, buenos días, Miquel Àngel.
Com te trobes, primer de tot, en bon diumenge?
Todo bien. Muchísimas gracias por dejarnos contar todo nuestro proyecto de SIGMA, ¿no? Y el resto de proyectos en esta mañana de domingo.
Para comenzar, cuéntanos un poquito, explícanos un poquito de manera fácil qué cambia realmente para el ciudadano de a pie pasando del RELE al SIGMA, que es como se llama de manera oficial el sistema.
Bueno, primero me gustaría tranquilizar al ciudadano, ¿no?, y a los profesionales, porque sí, bien es cierto que cualquier cambio, y lo sufrimos, ¿no?, a diario, cuando cambia el banco, las aplicaciones de cualquier compañía aérea, pues siempre, pues, los primeros días, pues supone un conocimiento del nuevo sistema, ¿no? Pero el modelo, tanto asistencial como el modelo de dispensación, como el modelo de recogida de medicación en las oficinas de farmacia va a ser el mismo, ¿no? Vamos a incorporar nuevas funcionalidades y nuevos servicios con este nuevo sistema de SIGMA sin quitar ninguno de los que tuviéramos anteriormente, ¿no?
Pero Miguel Ángel, ¿cómo lo notaremos? O sea, ¿qué tendremos? ¿Una aplicación en el móvil? ¿Notaremos algo en especial a partir del día 23 cuando vayamos a la farmacia? ¿Para que nos
Dime. Miguel Ángel, sí, ahí, bueno, SIGMA es uno de los proyectos que tenemos dentro de nuestro plan de transformación, innovación y salud digital para estos 4 años, del 25-29, y es una de las primeras piezas que vamos a poner en marcha y que va a desencadenar en los próximos 3-4 semanas muchos proyectos que sí se van a notar más el valor de poner en marcha este nuevo sistema. Y lo digo porque SIGMA es el sistema tras el cual pondremos en marcha la nueva tarjeta sanitaria virtual, que ahora explicaré un poquito ahí donde cambia ese modelo de relación, todo el nuevo, la nueva estrategia de relación con la ciudadanía a través de la nueva aplicación móvil y a través del nuevo portal, que será presentado también en la primera quincena de marzo, y también todo el nuevo canal de atención telefónica a la ciudadanía, ¿no? Todo esto también nos va a posibilitar la relación y la interoperabilidad con Europa, de tal manera que podamos atender a pacientes que vengan a las oficinas de farmacia de países adheridos a la prescripción europea y podamos recoger nuestra medicación en países que estén adheridos, ¿no? Ah. En la medicación que estén prescrita en nuestro sistema balear, ¿no?
O sea que si a mí me toca recoger mi Gelocatil, para decir algo, y me encuentro justamente en Francia, si el sistema es compatible con España, lo podré sacar en Francia.
Exacto, con la tarjeta que podremos tener a partir del mes de marzo.
¿Eso significa que tendremos que cambiar la tarjeta que tenemos por otra?
No, podremos, aparte de la que tengamos ya física, ¿no?
Okay.
Tendremos a partir de la primera quincena de marzo una tarjeta también en nuestra app, una app nueva del servicio de salud, donde podremos descargar de manera online la tarjeta virtual. De tal manera que si se te olvida la tarjeta física, ¿no? Y estás en un puesto de farmacia, te podrán atender con esta tarjeta virtual. ¿Vale?
Miguel Ángel, sí, quería preguntarte precisamente esto. Es decir, no es obligatorio a partir de marzo presentar la tarjeta física. Ya en el móvil entiendo que tú ya podrás demostrar que tienes tu receta y que con esta aplicación ya no necesitas la tarjeta física, ¿es así?
Exacto, tanto los puestos de farmacia están preparados para la lectura, ¿no? Al final no deja de ser un QR, ¿no? Que podrás mostrar desde el móvil en tiempo real, ¿no?
Muy bien.
Y será uno de los valores que aporta, ¿no? Como digo, el SISMA en sí, pues tendrá nuevos circuitos, ¿no? Más allá de los que ya tiene, ¿no? En sí, un sistema de recetas. Y con la facilidad de que la puedas descargar en caso de olvido, ¿no?
¿Las farmacias ya están preparadas para recibir esta nueva aplicación?
Las farmacias están terminando de preparar esta semana y el cambio que tienen que realizar lo harán también junto con nosotros el día 21 y 22, porque el cambio lo tenemos que realizar todos juntos, desde que cortemos el sistema actual relé para que ellos actualicen los software de dispensación en farmacia al nuevo sistema de receta para que el 23 ya estén todos actualizados.
Desde el punto de vista médico, ¿qué aporta Sigma a los profesionales?
Desde el punto de vista médico, bueno, lo tiene lo que ya hemos comentado, de poder atender también a pacientes europeos, ¿no? Yo creo que, y más siendo una comunidad donde el turismo es uno de nuestros fuertes, ¿no? Que también es uno de los proyectos que pondremos a la vez que Sigma, ¿no? Y también le dotamos de unas herramientas más visual, mucho más ágil a nivel tecnológico y totalmente integrada con el resto de sistemas asistenciales que tenían actualmente, ¿no? Ahora notarán, especialmente también en hospitalaria, que, pues por ejemplo, ya no tienen ni que volver a logarse, será una aplicación totalmente web y con una tecnología mucho más adaptada al año 26 y no una tecnología del año 2006, ¿no?
Una cosa importante, hasta ahora a veces había desconexión entre el hospital y la atención primaria. ¿Sigma resuelve este problema?
Sigma resuelve el problema
Sí, que a veces había como un poco de desconexión. Por ejemplo, pides una receta, vas al médico, te pone una medicación, ¿no?, en la receta, la tenías en la tarjeta sanitaria. Tú enseguida ya la tendrás, será más fácil verla desde la aplicación desde el primer momento. A veces había como una desfase de 2-3 días entre que el médico te daba la medicación hasta que estaba dentro de la tarjeta y no la podías recoger el primer día. ¿Será más rápido todo esto ahora con la aplicación?
Bueno, eso será inmediato, pero tampoco, o sea, también con Relé. Este cambio entre primaria y hospitalaria ya existía esa funcionalidad, ¿no? O sea, cuando ibas a cualquier hospital con primaria, el sistema es único, no tenemos dos sistemas de entre primaria y hospitalaria. Donde sí, y otra de las mayores aportaciones hacia la ciudadanía, es que nos integramos también con las residencias, ¿no? Ahí sí será un único sistema que antes no teníamos integrado. Si nos integramos con el sistema de prescripción en las residencias sociosanitarias y también con sistemas, las máquinas de dispensación sociosanitaria, con lo que conocemos como los robots, ¿no? De tal manera que las residencias se puedan también generar los blisters, ¿no? De medicación automáticamente.
Vamos a una cosa práctica. El día 21 y 22 se hará el cambio, recordemos, 21 y 22 de febrero, o sea, la semana que viene. No, la semana que viene, no. Sí, es fin de semana sí. Exacto, sí. ¿Durante este fin de semana se podrá utilizar la tarjeta sanitaria o qué tiene que hacer la gente? En caso, es raro que el fin de semana justamente se tenga que utilizar, pero en caso de que la quisieran utilizar, ¿qué tendría que hacer la gente?
Pues aquí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Porque la recomendación que estamos haciendo a la ciudadanía es que recoja toda la medicación que tenga prescrita antes del día 21, ¿no? La recoja a más tardar el 20 a última hora, porque en ese momento se corta el sistema actual y por ende deja de funcionar la tarjeta sanitaria virtual para la recogida de información,
¿no? ¿Y si alguien necesitara medicación urgente?
Exacto. Esa medicación urgente, pues el plan de contingencia que tenemos, que la prescribe, será los sistemas de urgencias de los hospitales, ¿no? O los centros de atención continuada de primaria. Se prescribirá en papel y podrán dispensarse también atendiendo con la receta en papel, ¿no?
Ah, ok. Y en caso de que los pensionistas que habitualmente no pagan el medicamento, si hay que avanzar dinero durante estos días, ¿cómo pueden reclamar después el reintegro?
Pues aquí podrán reclamarlo a través de la sede electrónica del Servicio de Salud. Se ha habilitado un trámite telemático para que con la documentación, para la presentación de la documentación, se les reintegre el porcentaje que haya pagado de más por estos días que no se le haya podido hacer automáticamente la reducción, ¿no?
El cambio tecnológico de esta magnitud puede generar incertidumbre. ¿Los profesionales ya están formados en este para este cambio tecnológico? ¿Estáis tranquilos vosotros desde para esta transición?
Bueno, se ha hecho un plan de formación bastante ambicioso por parte de las compañeras del área de farmacia, un esfuerzo también por parte de todas las gerencias para difundir los cursos de formación que tienen disponibles los profesionales, ¿no? Pero sí, hombre, claro que cualquier cambio, y más después de 20 años de un sistema obsoleto y que no nos permitía avanzar, ¿no? Y más pensando en tecnologías que vengan en el futuro, pues evidentemente los riesgos hay, ¿no? Pero son riesgos necesarios asumir porque lo que no podíamos estar sin ese mundo interoperable, sin ese mundo que no hablara con otro sistema y sin una atención integral de la farmacia en Baleares para el ciudadano, ¿no? O sea, posiblemente los primeros días, pues todavía, pues puede ser que el sistema tengamos que ir ajustando, pero veremos seguro y estoy convencido que todos estos cambios que hagamos encima en 2-3 semanas, cuando podamos presentar la nueva aplicación móvil, el nuevo portal, el nuevo InfoSalud, la nueva tarjeta sanitaria virtual, pondrán mucho en valor todo lo que se haga el día 21 y el día 22.
Entre nosotros, Miguel Ángel, ¿ha sido complicado pasar del sistema RELE al sistema web con Sigma? ¿O ha sido relativamente fácil?
Yo creo que ha sido una apuesta muy importante por el Servicio de Salud. Hemos pasado también de un sistema que estaba funcionando, ¿no? Que eso siempre es verdad, obsoleto, pero funciona, a un sistema que nuestras compañeras de farmacia, junto con los compañeros de la Subdirección de Transformación, pero especialmente le han aportado muchísimo valor funcional a un sistema que hay que poner en valor que es un desarrollo propio de la comunidad, ¿no? Y eso es también algo que hay que ensalzar, ¿no? Porque algo que nos va a permitir también crecer con mucho menos costes en el futuro y sobre todo desarrollar de una manera más ágil, ¿no? Y eso es donde queríamos ir, no tener una aplicación que no nos pudiera no estuviera estancada o dependiéramos de muchos terceros para poder seguir creciendo con todo lo que nos viene en el futuro. Que ya imaginaréis en todo el tema de espacio de datos, protección de datos, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que fue una apuesta una apuesta por parte de nuestro equipo funcional y técnico de la decisión de tirar para adelante de un sistema de receta único y propio de la comunidad de Balear, ¿no?
Miguel Ángel, te pido un poquito con la vista fijada un poquito más allá. ¿Es el primer paso este para tener una sanidad cada vez más digital y más conectada? ¿Es un primer paso para la nueva manera de recetar, de sacar medicamentos, en definitiva, para que sea una, como te decía, una sanidad más digital y más conectada?
Sí, sin duda, ¿no? Y aquí volver a poner Sisma como uno de los 72 proyectos que tenemos identificados dentro de nuestro plan estratégico, ¿no? De transformación, innovación y salud digital, que es nuestra Biblia, ¿no? Donde estamos trabajando y donde nos ocupan estos 72 proyectos, ¿no? Y es la base sobre la que estamos construyendo una gestión del medicamento más segura, más eficiente y plenamente conectada, ¿no? O creo que incluso más importante, ¿no? Estamos sentando la base del ecosistema digital de lo que viene en el futuro, ¿no?
Claro. Bueno, Miguel Ángel, finalmente, si hubieras de resumir en una frase lo que va a significar pasar de Rele a Sigma para nuestros oyentes más mundanos, ¿qué nos dirías para que nos tranquilicemos y que esto no sea ningún trauma ni ninguna ni cause ansiedad a nadie?
Pues yo creo que, ante todo, tranquilidad. Y que Sigma viene a mejorar, ¿no? La seguridad, la continuidad asistencial, la calidad a la atención y que va a venir a beneficiar tanto a pacientes como a profesionales y reforzar un sistema sanitario más moderno y conectado y que nos va a permitir ser un acelerador para poner en marcha sistemas que nos están demandando la ciudadanía y los profesionales.
Miguel Ángel Benito, subdirector de Transición, Innovación y Salud Digital de Live Salud, gracias por ayudarnos a entender un cambio que todavía tiene que darse y que será en los próximos días 21 y 22 y que supondrá una nueva era en este mundo de las recetas, de la sanidad, en definitiva de la sanidad para todos, un nuevo caminar, para que nos entendamos.
Pues muchísimas gracias por dejarnos contarlo y haceros partícipes de este cambio.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. No hay 26 minutos.
Thank you.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I continuem endavant les 9 i 28 minuts d'aquest 15 de febrer de l'any 2026. Juanmi, el transport de passatgers de Balears entra en un moment clau. El dia 22 de febrer acaba la moratòria que ha frenat de noves llicències VTC, això vol dir el transport tipus Uber, i el govern prepara un reglament que pot definir aquest sector.
Amb gairebé de 9 milions de turistes anuals, una xarxa viària saturada a l'estiu i una sentència que obliga a tramitar unes 600 sol·licituds de VTC, la pregunta és clara. Com ens mourem a partir d'ara, els residents i visitants a partir d'ara? O sigui, dir turistes, nosaltres, com ho farem?
Parlant per això amb en Biel Moragues, president del Taxistes de Mallorca, i bon amic, en Biel Moragues, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
I ho feim anar, què et de dir?
Escolta, que antes de començar, que m'han siulat de que avui un arròs brut per 50.
Eh? És que ja fa l'horeta. Ja.
No, per 50 no, per 50 no.
Ah, jo vinc per 50.
No, per 10, per 10. Ah. Habitualment faig colles de l'escola de fa 45 anys, companyeres, que feim una vintena fàcil, però avui no, són uns altres amics i només són 10.
Allà on n'hi caben 10, n'hi caben 12, ho dic per venir en Juanmi i jo, també.
Sí, i miren serrals, que només he tirat dues embostes més.
Oh, fantàstic, ja tenim pla.
Biel, el 22 de febrer s'acaba aquesta moratòria. És el moment més delicat dels darrers anys per al sector del taxi.
Sí, sí, totalment, totalment. Primer, perquè nosaltres, desgraciadament, som una comunitat autònoma amb una estacionalitat, tots ho sabem, molt marcada. En 6 mesos de temporada, 2 mitja alta i 4 d'alta, i 2 de mitja baixa i 4 de molt baixa, que, evidentment, suposen que en si ven no cap ni un cotxe més de cap tipus de transport. És a dir, els taxistes feien de 8 dies de feina de 30, tenim 12 dies llibres. Ser UBTC, en Miquel Ramis, que també ens acompanya amb això, que són els tradicionals de tota la vida, estan fent feina a un 10%, i aquest 10% no fa ni per cobrir gastos, i, per tant, que en l'hivern hi hagi més cotxos és una autèntica barbaritat, i només s'ha d'intentar que l'estiu hagi per salvar les puntes de demanda que hi pugui haver un moment determinat. Però, clar, hi ha aquest grup d'inversió i aquestes aplicacions disruptives que són extractives, a més, és a dir, que pretenen fer un monopol expropiant tot el que hi ha per mig, pues que és un tema molt delicat i veurem com en sortim.
Biel, literalment heu dit que si el govern obre la porta en aquest VTC, anireu en tot. Què vol dir exactament això d'anar en tot?
Mira, aquí hi ha un tema molt clar. Nosaltres tenim, els taxistes no poden carregar més que urbà en el nostre municipi. Ara tenim acords per carregar altres municipis per no fer tant de viatges de buit, però han de menester que els ajuntaments arribin acords, que el govern decretiu una àrea de prestació. Les UBTC fan feina per tot, llavors li donen la gana. Cobren el que li donen la gana, posen el xòfer que li donen la gana, posen el cotxe que li donen la gana. Nosaltres estem restringits en cotxes, el nostre examen de carnet de taxista són tan difícils que gent en carrera no els atreu. I resulta que tens la tarifa marcada amb un límit, evidentment això suposa que has de mantenir un equilibri econòmic, mentre ja el tenen el peu lliure. Qui pot competir amb això? Pues ningú.
Ningú, ningú. Però, de totes formes... No, digues. No, t'anava a retreure que la sentència del Tribunal Superior de les Illes Balears obligui a tramitar aquestes 600 sol·licituds de VTC denegades l'any 2022. Tramitar no vol dir concedir o sí? Confieu
no,
que...
A més, el jutge recalca que se retroteu les actuacions en el moment de la sol·licitud, el que vol dir que el primer que ha de fer és començar contestant.
Què vol dir? Contestant... M'expliqui molt això.
És a dir, el jutge ha retrotet l'expedient per iniciar la tramitació en el moment de la sol·licitud, que va ser l'any 2023, en les normes existents en aquell moment, que hi havia de catàvalos, la Constitució espanyola, les competències i l'Estatut d'Autonomia de Balears, s'han de contestar aquestes autoritzacions a partir de la sol·licitud. És a dir, ja han sol·licitat com si haguessin demanat ahir i han de contestar avui. I tot és, hem de contestar en la llei que hi havia llavors, però en tots els arguments que tens de llavors, per nosaltres no se n'ha de donar ni una, perquè a més, com faim pas i quan, se ficaran amb un embolum jurídic que aquesta gent està tot judicialitzat, no acabaran mai, no acabaran mai, i aquesta gent el que pretén no és conviure. Jo ho he dit 50.000 vegades. Nosaltres en l'estiu, el centenar de llicències d'UBTC, d'Uber, que hi ha, no han respectat ni una sola norma de les que hi ha, no poden deambular, no poden captar pel carrer, no poden fer parada, s'estan trobant inclús a mà alçada, i, sin embargo, nosaltres no anem a follon perquè no volíem demostrar que tenim per sistema una ànima adversió en el sistema de conviure amb ells, però ells no pretenen conviure, ells pretenen expropiar a tot el que hi ha, fet sense mercat, i llavors ciutadà pagarà les conseqüències, perquè, evidentment, això ja va passar a San Francisco, un pic han llevat el taxi del mig, llavors per el transport pagaràs el que el demanin.
Des del taxi defensau que sou l'únic servei habitual per al transport urbà a demanda. On és la línia vermella que no s'hauria de creuar?
Home, evidentment ells són... La dècima va ser que se van encarregar els 30 minuts de prèvia contratació, però així és tot. Són un servici que ha d'estar prèviament contratat. Claro, si no hi ha un temps de prèvia contratació, siguin 10 minuts, siguin 15, sigui el que sigui, on s'estableix el punt i la línia que estan prèviament contratats? És a dir, llavors no poden deambular, estan deambulant, no poden fer parada, estan fent parada, no se poden tornar a alçada, ho estan fent. Això... aquestes que s'haurien de tramitar si n'hi hagués cap que sortigués en el decret de valor del 2018 surten sense poder fer transport urbà, és a dir, en teoria només podien fer transport entre un municipi i l'altre, però se cert que el faran perquè totes les ciutats d'Espanya on no estan autoritzades a fer urbà ho fan. Les administracions són incapaços de controlar-ho, incapaços de sancionar-ho, i evidentment és que me diguin no, si surt cap pensau que no poden fer urbà, no, es faran urbà i tu no et aturaràs, ni te sancionaràs ni te podràs seguir, imagina't tu quin cacau, o sigui, això acabaria fatal. A més, torni a insistir, nosaltres, si el nostre equilibri econòmic, que és que ens estiuen d'omplir un poc el rebot per poder aguantar si ven, no és sostenible, el servei de taxi tot l'any no és sostenible.
I ara fent un pot de bollet del dimoni, les UBTC asseguren que no volen una ampliació massiva i que fins i tot hi ha dies que els cotxes estan aturats. El problema és realment el número de llicències o el model? O sigui, seria una pregunta això. El problema seria realment el número de llicències i el model?
Bueno, jo crec que el model del govern, també en col·laboració amb nosaltres, ha trobat la fórmula fantàstica, que és la creació de taxis UBTCs temporals. No són transmissibles, és el que s'acaba en el principal i gran problema d'aquestes sol·licituds massives d'UBTC, que és l'especulació. És a dir, la majoria d'aquestes autoritats que se demanen se venen, inclús antes d'estar adjudicades, ja estan venudes. Perquè és que compri i poris cotxe, jo no va fer ni siquiera el gasto de porar cotxe. És una punyetera màfia, i m'heu de perdonar l'expressió, però és l'autèntica realitat. L'única manera d'acabar amb això, aquesta fórmula és fantàstica, és a dir, els taxis i les UBTC que feien falta per reforçar les puntes de servei en l'estiu, que no siguin transmissibles, això vol dir que l'administració té en tot moment el poder damunt l'oferta i la demanda, en el sentit de que, per exemple, hi ha una pandèmia, com hi ha hagut, enguany no hi ha de temporal, doncs enguany no n'hi haurà. Que l'any que ve n'hi torna a haver, doncs torna a haver. Que enguany en fan falta 300, doncs enguany són 300. Que l'any que ve són 100, doncs l'any que ve són 100. Però si se molla, si se molla en el colon, com anem amb el mallorquí a les braves, a part de que hi haurà molt de problemes jurídics, perquè, per exemple, s'està, vaig meu punt de vista, tractant de separar les 600 judicialitzades de les 3.000 que no hi estan, i jo crec que no se pot aplicar un criteri a unes i a les altres, no, perquè això donarà un rossegai d'impugnació judicial que de saber com acabarà.
També hi ha un factor que és turístic, de 9 milions de visitants anuals. El món dels taxis dona resposta diria, a la demanda en temporada alta, donau abasto?
Bueno, men, nosaltres, la pregunta és, tot el transport dona abasto?
Exacte.
Perquè el problema és que nosaltres mos cau damunt el que els altres no fan. M'explic. Arriba un autobús de CMT, ple una parada, i la gent no pot pujar a l'autobús perquè va ple, la gent de la parada voluntat si s'ho fa tot. Nosaltres no podem cobrir aquesta demanda, ni se pot plantejar el que s'ha de fer és que CMT faci el que li toca a ell, que quan ve un creuer amb 8 a 10.000 persones hagi transport per dur aquestes 8 a 10.000 persones, no pot ser que els taxistes m'ho hagin de poder cobrir 8 a 10.000 persones en el moll desabastiguent la ciutat i anant de puta cul, perdoneu l'expressió, però és la pura realitat, perquè llavors l'endemà, que no ve cap creuer, molt estiguem menjant les ungles, saps? Vull dir, és un sistema que, desgraciadament, el problema d'estat és que la pata magra del transport, és a dir, és el culpable de tot, perquè el client, quan no té un altre mitjà de transport, pensa en el taxi. Però, per exemple, va passar durant la pandèmia, no hi havia cotxes de lloguer, a més valien una fortuna, perquè n'hi havia molt pocs, i tothom hi havia una demanda. Quan arribava una persona a l'aeroport que volia un cotxe de lloguer i se trobava que aquí no n'hi havia, volia un taxi. Però, escolti, vostè no és un usuari de taxi, vostè volia un cotxe de lloguer. I resulta que ara no l'ha trobat i ara se converteix, iso facto, perquè no estem parlant ni d'un diner a 15 dies vist, ni 20 dies, no, iso facto amb un client. Escolti, això com ho cobrim? Com podem cobrir que l'autobús de CMT no cobreix qui a determinar parades, que el tip, un moment determinat va i ple i una parada, la gent vulgui un taxi de repente, tot això ho ha de cobrir el taxi perquè els altres mostren els peus. Jo el que crec és que, i ho he dit sempre, aquí hi ha de bon equilibri i tothom ha de complir la seva funció. No se pot pretendre tenir el taxi per cobrir puntes casuals d'usuaris que en principi no són seus. Això és, per exemple, comparatiu a si ven el dia que plou. El dia que plou hi ha gent que en tot l'any no agafa un taxi. El dia que plou tothom en vol.
Exacte.
Però nosaltres no podem tenir una flota per cobrir el dia que plou 10 dies en l'any. Això és que és inviable. Absolutament inviable.
El govern parla de fixar un sostre màxim de llicències per silla segons la població, capacitat viària i sostenibilitat. Vos sembla un bon criteri?
Mos sembla un bon criteri, però encara és hora que sapiguem el número. És a dir, mos posem bon criteri, si no resulta que demà diuen en falten 5.000 més. Escolta, no, evidentment no ho crec, eh? Però me refereix que s'està fent tot això, però no s'està dient absolutament res en quant en el número que és famós que podria resultar de totes aquestes cables. El que està molt clar, és que, i el govern també ho comparteix, és que en Sivan no hi cap ningú més. No hi cap ningú més, perquè és que qui som ja no menjam. És a dir, ja mos hem de repartir la fam. Per tant, la fórmula d'anar a cobrir l'estiu en llicències temporals i que no siguin transmissibles en el que s'evita tant en el sector d'estat com en el sector de les UBTCs, l'especulació que sobretot a les UBTCs està provocant que se n'hagin demanat a mils i mils i mils i mils de tota Espanya per part de 3-4 empreses que s'han fet multimilionaris venguent totes les autoritzacions l'endemà o al cap de 10 dies, és que això que aquesta sangria s'esveresqui, poques paraules.
Biel, sincerament, hi ha marge per convivir, per una convivència real entre taxi i Uber o VTC en el model actual, o és incompatible?
Mem, en ser VTC han compartit tota la vida. I els tradicionals no estan siguent cap problema. De fet, ens estan apoyant en totes les reivindicacions de nosaltres. El problema són les aplicacions i aquest fondor d'inversió i tot això, que venen a altres coses. No venen a conviure, venen a expropiar, venen a apropiar-se del mercat, venen a convertir-se en un monopol, venen a tot això. Vull dir, no és un tema de convivència. Nosaltres hem demostrat aquest estiu passat que es pot conviure a pesar, insistesc, que haguéssim pogut armar Renault perquè no en feien ni una de legal, pràcticament, les aplicacions me refereix, les aplicacions, no les tradicionals. I, sin embargo, resulta que m'ho hem de contar en que aquesta gent pues, està veient a tota Espanya que ha hagut gent, ha hagut empreses que han fet, per exemple, l'empresa Ares Capital, que va demanar a tota Espanya autoritzacions, a tota Espanya, empleava, a més, els mateixos cotxes, dir, demanava aquí, en demanava 1.000 aquí, és un dir, suspenia les autoritzacions, deixàvem bastant baix, i en són mateixos 1.000 cotxos en demanava 1.000 a Catalunya, i llavors 1.000 a Andalusia, i llavors 1.000 a Madrid, i llavors 1.000 a Astúries. En el final, els va vendre per més de 200 milions d'euros. Vale? I van plegar mateixos cotxos per totes les autoritzacions. És a dir, les autoritzacions no tenien cotxe, la immensa majoria. Tenia 5, 6 o 7.000 autoritzacions i només tenia 1.000 cotxes. És a dir, és un desastre que ni l'administració, ni la fiscalia, ni ningú ha entrat amb aquests nivells de pirateria i expropiació, especulació que hi ha amb un tema d'una autorització que és pública, perquè és una autorització de transport, i que no hi hagi cap tipus de control i que hi hagi gent que faci autèntic desastres, perquè són desastres.
Hem d'anar acabant, però tenim un número de WhatsApp en el nostre programa. Hi ha hagut gent interessada en aquest tema que parlam avui de matí. Tenim un àudio que ens han enviat en el nostre número de WhatsApp i anem a escoltar-lo.
Lo sube mi empresa que trabajo yo a mano alzada. No podemos pararnos porque no sabemos a dónde iría el cliente. O sea, nosotros vamos con aplicación. Díselo al presidente de los taxistas, que al menos mi empresa, en ese sentido de coger a los clientes, solo cogemos a clientes de que nos entra en la aplicación. Porque a mano alzada no sabemos dónde va el cliente y los, ya te digo, los servicios nos entran a través de aplicación. Eso mi empresa. Los otros Uber que hagan lo que les dé la gana, pero que no meta a todos los Uber en el...
Vamos, que te retreu que no fiquis a tots els Uber Biela dins el mateix sac. Segur que és un...
És un conductor d'un Uber,
sí. És un conductor d'un Uber i diu que ells no poden fer feina amb alçada.
Ell mateix se contradiu. Diu, mi empresa i los otros Uber. Perdona, Uber és una empresa i ell és una altra empresa. I és Uber. I altres empreses, evidentment, qualcuna cosa seva, que incompleixen. Però Uber, en línies generals, consens sense aquest tipus de problemes, que això se faci. Que hi ha empreses que tinguin més sentit comú, no te vull dir el contrari, però, bueno, és que, a més, hi ha 50.000 circumstàncies de com s'han tret les autoritzacions, estar pitjor en contacte de lloguer per treure les llicències, anar amb plaques blanques, Uber té que cobrir totes plaques blaves, dir... En fi, hi ha tal multitud d'irregularitats, tant aquí com en el resto d'Espanya. És a dir, aquí no és diferent en el resto d'Espanya. És un mundillo que se viu a una altra part. Inclús, hi ha hagut una reunió, nosaltres no hi vam ser, però hi va haver els taxistes de Cavià, van tenir una reunió amb Uber, on Uber se queixava dels seus propis conductors, que el que feien era enganar-los en el sentit d'anul·lar el servei, pactar un preu en seu client... El client pagava Uber l'import de l'anul·lació i el conductor li cobrava més barat que Uber i s'endú la diferència. O sigui, autèntiques espectacles. Vull dir, que ell no ho fa. Bueno, ell mateix ha reconegut que ell no és Uber. Ell és una empresa que fa feina per Uber. Però Uber, la Comunitat Econòmica Europea va dir que era una empresa de transport, no és un mediador. I, per tant, és Uber qui incompleix, inclús, hi hauria que discutir molt en temes de falsos autònomos, etcètera. Dir, hauria que veure ben com acabaria tot això, si qualcú realment s'hi posa en sèrio.
Bia Moragues, president d'Estat Cid de Mallorca, crec que mos ha quedat ben clara la vostra postura. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí. Bon profit per avui a migdia.
Vinga, gràcies.
Adéu. 10:45 de matí, dos anuncis i torna. Vinga, fins ara.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
I també al canal del YouTube d'IV3 Esports.
Fins a les 12, escolta la gran vida.
Miram de cara a partir d'aquest moment l'actualitat, successos, crims, misteris, actualitat, emergències, històries reals del dia a dia, que, com sempre, mos acosta el periodista i delegat de OK Diario a Balears, des de OK Balears, a Julio Bastida, que de fet ha estat d'enhorabona. Julio, bon dia, perquè heu posat Instagram en marxa des d'OK Balears i 2.000 persones en dos dies. Au,
bé, que n'hi hagi. Una capacitat de convocatòria espectacular.
Que n'hi hagi. Què mos dius avui? Moltes coses,
eh? És que ahir xerràvem amb un policia tutor, que mos parlàvem de vapejadors en els instituts, però també hi havia una bona notícia, que era que havia baixat una mica la violència a l'entrada i sortida de les escoles i instituts. I d'avui, papam...
Entrem a OK Diario, a OK Balears...
I mos trobàvem un merder.
Un merder.
També hem de dir que aquestes agressions no s'han produït dins el centre. Per tant, pot ser que el policia tutor tingui raó. S'han produït fora del centre.
Bueno,
però són alumnes.
Matisos són importants.
Però són alumnes.
Exacte. Són alumnes, però no a la sortida.
Quan no dic, a la sortida, quan sinó que fan quedades per pegar-se a un parc.
Okay.
Però bé, no deixen de ser alumnes.
Expliquem una notícia que he vist avui de matí. OK Balears, 7 perruqueries marroquines il·legals... al descubierto tras una operación policial que sacude Manacor. ¿Cómo es eso? Això, perruqueries,
que van? Se va, això se va produir fa un parell de setmanes, i va haver un operatiu conjunt entre la policia local de Manacor, que hem de recordar que són els qui duen el tema de llicències, la patrulla verda, tot això ho fa la policia local, i la policia nacional, conjuntament amb aquest operatiu, amb la brigada d'estrangeria, són els que controlen que se hi entengui la documentació correcta, és a dir, que no facin infeccions a la llei d'estrangeria. I se fan aquests operatius conjunts, quan són persones que van, que saben que són locals, propensos, per dir-ho de certa manera, a tenir persones il·legals. Què passa? Que a Manacor, darrerament, igual que a Palma i per totes les illes, hi ha moltes barberies, moltes perruqueries... S'ha acabat el que era la perruqueria de tota la vida, el barber, que t'atreves els cabells sempre, per anar en aquest nou model. Aquestes perruqueries, que per 7, 8, 9 euros t'atallen els cabells. Què va passar? Que van entrar en 8 d'aquestes perruqueries regentades per...
8.
Persones... 8.
Que n'hi hagi.
Van entrar en aquestes 8 i d'aquestes 8, 7 no tenien papers. No tenien ni llicència d'activitats, no tenien...
Res, per no plorar.
Res. Les persones que estaven de dins fent feina...
No tenien papers.
No tenien papers, eren il·legals totalment. I havia gent que no sabia ni havia fet un curs ni d'aquest de CCC de tallar cabell. O sigui, li havien mostrat com se
manejava,
com se manejava la màquina i ja està. Això, com diu el Casta sempre, que per fer de camarer a Mallorca bastava sobre la línia vermella, si és brandi per amunt o per avall. O sigui, això és el mateix. Li deien a la màquina, tu tira...
La línia vermella de la copeta.
De la copeta de tal. Li deien, tu tira per aquí i ja està. Què va passar? Que, de fet, a una només hi havia un perruquer i quan van entrar van a plegar de
però,
sí, allà fent a un client i va dir, no, jo també som client. No era client, evidentment era una altra persona i ja, bueno, van precintar un munter d'aquestes perruqueries i el que sí que van fer i va sorprendre molt és que, bueno, 7 totalment il·legals i la vuitena millo. Aquesta, mero manco, havia demanat permís, el manco.
Trepinto si va de moro.
Sí, i li faltava documentació a la gent, però mero manco. O sigui, 7 totalment il·legals, una mero manco. Què va sorprendre la policia? Que no fa 2 dies que estan aquestes perruqueries obertes, sinó que fa molt de temps, i ara s'ha fet un ofici en el jutjat per dir, escolta, què està passant aquí, perquè s'està permetent obrir aquestes perruqueries.
T'he dit una cosa, si posen a Palma i carrer de Usavistades, per no dir que un altre carrer, farien colla també. Dic que la policia s'hi posi a Palma, o Inca, o la Pobla, faran colla també.
També crec. És cert que...
Ara no vull posar tot malament, però... No,
és molt complicat de controlar tot aquest tema, són gent estrangera, hi ha molts, i per tant és molt difícil de controlar. Però sí que és cert que al Manco o a Palma les patrulles verdes, o sigui, la patrulla verda de la policia local, al manco, llicència d'activitats o llicència d'apertura, has de tenir.
No tan fàcil com Manacor.
Sí, Manacor o altres pobles. És molt complicat a un poble més petit. Tu pensa que Palma té quasi 800 policies locals, però Manacor deu tenir 50, igual que Inca en té 50. És molt complicat amb aquestes... I han de fer seguretat ciutadana, ajudes socials, o sigui, han de fer de tot. És complicat.
Més coses. Terror a la sortida d'escola a Palma, tres lotes de 17 anys rodejaren a un escolar i li donaren una pallissa. Les agressores hostigaren a la menor, la varen humillar, vesperdius, i llavors li varen propinar coses, cot de punys, per totes coses. Una paraula, què ha passat en aquesta escola?
Situació complicada, estem xerrant a la sortida d'escolar CIDE de Palma, un col·legit que està bé, és un col·legit
bo.
Hem de dir que no se va produir dins el centre, sinó a de fora. Estem xerrant de tres atletes de 17 anys que no són escolars, o sigui, estan fora del centre, que varen anar i varen rodejar a una que té 14 anys i li varen donar una pallissa,
ja, però
la varen humiliar, li varen fer de tot, absolutament de tot. De fet, no només això, sinó que mos conten que no és la primera vegada, que ja eren, com a mínim, ja denunciades tres pallisses que li van donar en aquesta lota. S'està investigant per un tema d'homofòbia, o sigui, també aquest tema també és important, perquè al marge de les lesions, del delicte de lesions, li podria caure una altra lesió, un altre delicte, que seria el d'homofòbia, delicte d'odi.
Perquè que si n'eres, entenc que és lesbiana.
Sí, perquè sí, o ha tingut qualque relació, i, bueno, les altres perquè no...
Mare de Déu.
Bueno, avui en dia hi ha gent que ha escapat...
Però anem enrere, no?
Anem enrere. Lo que sí que hem de dir és que la Policia Nacional ja té identificades aquestes lotes, en els propers dies se produirà les detencions d'elles, perquè, a més, el pitjor que feien, a més de donar les pallisses, a més d'intentar atacar per un tema d'homofòbia, és que ho gravaven en mòbil i ho pujaven a les xarxes socials.
Són curtes.
Si nosaltres ara veus, si entrau dins OK Baleares, veureu el vídeo, està pixelat, evidentment, però sí que, i també el que m'ha semblat molt de greu, i això sí que ho he de fer públicament, és que havia adults a de vora i no van fer absolutament res. Això és el que em fa pena, jo. Perquè tu dius, tornem enrere, vale, els lots són els lots i ara hauran de pagar, perquè això està mal fet. Però, i les persones majors que estan veient que a tres lots li estan donant una pallissa i no entren? Això, no sé, jo si fos la meva filla no m'agradaria que ningú no ajudés en aquesta persona.
Més històries de terror, tenint en compte els estudiants, en aquest cas a sortir d'un institut, Breia a Guinea, vetades, sí, entre lots de 14 anys, què? Entre lots de 14 anys a un parc de Palma.
Són canals. Varen ser alumnes de l'Institut de les Estacions, que, i amb un altre institut varen fer una quedada per xarxes socials i varen quedar en el parc de Son Canals, i la sorpresa de tots és que va ser a les dues i mitja del migdia, davant dones, nins, ja hi havia... Bueno, a part de Son Canals hi ha un parell de supermercats molt coneguts a de vora.
Aquí Palma.
Sí, era algo bestial. Què va passar? Que la gent va quedar flipada quan... Vam veure que aquests lots de 14 i 13 anys, 13 i 14
però,
anys...
Però, hòstia, jo, Julián, perdona...
Ganivetada, no?
Perdona que te talli, però, hòstia, em causa molta sorpresa de l'edat.
Correcte, però és que el pitjor no és que se varen quedar per pegar-se cot de puny. No,
ganivetada.
Amb un ganivet, que se veu a les imatges, hi ha un vídeo, que també ho tenim al Coi Baleares, si hi en pot entrar, un ganivet, però de cuina. D'aquest de...
Grandes dimensiones.
Sí, grandes dimensiones. Pues atacant, donant garibetada a la gent, menys mal que no va passar res, varen follir, va arribar la policia, en aquell moment ja havien partit d'allà, però varen identificar un grup de joves de 13 i 14 anys, alumnes d'un institut de la zona...
Espanyols.
Havia...
De tot.
Havia de tot. Bueno, sí, havia de tot.
Un mascle.
Una mascle. Què va passar? Que varen interceptar armes, i en aquest cas un ganivet bastant gros, i varen fer un informe judicial. També hem de recordar que 13 anys...
Què se pot fer? Són inimputables?
Els de 14 anys encara pot anar un pot en banc, però els altres són totalment inimputables.
Quina cosa.
El que m'agrada és, si eren espanyols o no, també hem de tenir en compte de que ara, pràcticament, abans ho explicaven l'altre dia, ja no són bandes llatines, ara són bandes juvenils, perquè encara que siguin d'origen llatí, pràcticament tots ja són nascut aquí, per tant tenen DNI, per tant són espanyols.
8 anys de presó per matar un home a Menorca el dia de Nadal. Què ha passat amb aquest tema?
Això va ser l'any 2023, dia de Nadal de l'any 2023. Un home va tenir una brega amb un altre i a cot de puny va matar a l'altra persona. Una pallissa, però a cot de puny, no? Ho va deixar greument ferit.
I va morir.
Dos dies després va morir a l'hospital. Va anar a judici, la fiscalia li demanava 20 anys de presó. Això va ser molt, eh?
Hòstia, no sé com d'on va pactar aquesta sentència, però 8 anys per gent pots. Per una...
Van demanar 20 anys de presó per un homicidi. Després va indemnitzar, o ha quedat que indemnitzaria sa família en 200 i pico de mil d'euros.
Que no veuran un euro.
No veuran un euro.
Sempre.
I lo sorprenent d'aquí és que aquesta rebaixa tan substancial de 20 anys de presó per matar una persona han passat a 8. I
serà 3.
I una tercera persona que havia allà, que estava allà, per no col·laborar, per no intentar separar, li han caigut 6 mesos de presó.
Julio Bastida, responsable màxim d'Hockey Baleares i bon amic d'aquest programa, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui matí. Bon diumenge.
Bon diumenge.
Vinga, continuem amb informatius i tornem a les 10 i 10 minuts. 10 i 4 minuts, perdoneu-me.